Doncs vinga, que avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i també és el Dia Mundial de la Salut Mental Materna. Soc el Ricard Álvarez i comencem doncs, des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, 3 de maig del 2023. Estava revisant ara la temperatura, 24 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. La mínima avui, pràcticament de 11 graus. Tenim 5 graus més que ahir a la mateixa hora. Jo només et dic això. Després, igual no puja de la mateixa, amb la mateixa proporció durant la resta del dia. Però que la temperatura és alta i que seguirà pujant, doncs... poca broma. Ahir ens vam quedar a 28 graus de màxima. Home, si ara en tenim 5 més que ahir a la mateixa hora, home, jo dubto que ens plantem a 33 graus. Potser no pujarà tant, però igual freguem els 30 graus avui, eh? Ara marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Avui amb nosaltres la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pugen les temperatures al Pirineu i es mantenen sense canvis a la resta, amb una màxima de 29 graus. A Balaguer tenim cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i vent del sud i sud-est, pluja moderat demà dijous. Continuen pujant les temperatures o es mantenen sense canvis. Esperem 31 a Lleida i també a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El cel estarà poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat d'evolució diurna, sense descartar xàfecs aïllats ocasionalment amb tempesta al Pirineu a la tarda i el vent serà variable fluix predominant durant les hores centrals. El vent de direcció sud i sud-est fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. I mira, seguint amb el tema de la meteorologia, de l'aigua, de la sequera i de la campanya de la fruita.
COPE Lleida. Estàs informat.
Si t'estàs preguntant, Ricard, no hi ha més temes? Sí, hi ha més temes, però és que aquest l'estem vivint, és històric, a més, i ens afecta de ple, perquè qui més qui menys té un familiar proper o llunyà, un amic o una persona que coneix, que viu doncs, de la pagesia, del que ens ofereix la terra o de la ramaderia, almenys a la demarcació de Lleida, i l'aigua és vida per tots, pels éssers humans, evidentment, però també per tota la vegetació. I a hores d'ara no en tenim d'aigua. I com que no en tenim, o no en tenim suficient, doncs ja han començat les restriccions, ja ho saps. Ja tenim un parell de canals pràcticament tancats, ja tenim restriccions a més de 400 municipis de Catalunya, i si no, i si comencem a tenir restriccions a l'aigua de boca, doncs ara imagina't al camp. I els arbres també necessiten d'aigua per viure. M'expliquen que amb l'aigua d'una setmana ara haurem de regar tot un mes i que amb això esperen, els hi diuen, que els arbres sobreviuran. Però els pagesos i les pageses ja saben que els arbres no sobreviuran a la calor de l'estiu. Així de contundents i resignats estan els regants del canal Segarra-Garrigues de Castelldans, que ahir dimarts van demanar aigua per regar després del tancament anticipat del rec dissabte passat. Una de les coses que demanen és més que evident. Vaja, jo diria que és evident. Organització, si us plau, que algú posi ordre aquí i algú ens expliqui què caram passarà demà, passat demà, d'aquí una setmana, d'aquí un mes i d'aquí tres mesos.
Salvar l'arbre, però què hem de fer? Tirem la fruita a terra i podem comptar amb unes ajudes? Si tirem la fruita a terra i després al darrere plou no tindrem les ajudes? És a dir, hi ha alguna línia d'ajudes? No hi ha cap línia d'ajudes? Aquí, durant aquesta setmana, jo crec que s'hauria de mobilitzar el Departament d'Agricultura, s'hauria de mobilitzar tothom, per dir claríssimament a la gent el que hem de fer. Si llancem la fruita, o ens oblidem dels fruits, ens oblidem del tot dels fruits, anem a salvar l'arbre i tindrem les ajudes, o ens arrisquem a perdre l'arbre i a perdre-ho tot. Perquè és que en aquesta inquietud la gent no hi podem viure avui en dia. Hem de sàpiga el que tenim que fer en aquest moment.
Clar, qui estàs escoltant és el Conrad Llobera, que és el president de la col·lectivitat número 11, que reclama organització al govern. O sigui, és una cosa que s'hagi de dir això, que aquesta persona li hagi de dir a les polítiques i als polítics, escolteu, sisplau, organitzeu-vos i dieu-vos ja què caram farem, o en el pitjor dels casos, què passarà, és que és tremendo. O sigui, és que ja no estan fent la seva feina. I si no fan la seva feina, ho sento, o dimiteixes, o plegues, o et fan fora. És que no hi ha més història aquí. Si no fas la teva feina, ja no hauries de cobrar. I si no estàs fent la teva feina, a part de si has de cobrar o no, estàs ocupant un càrrec, una cadira, un lloc on potser una altra persona faria bé la feina. I tu no l'estàs fent. Dic tu, la persona o les persones, la quantitat, vaja, de persones que ja decidint. Tothom està decidint i pensant. Però escolta, al final jo, si tinc un camp amb arbres i em tallen l'aigua i no em diuen res més, avui em diuen que sí que n'hi haurà, demà no em diuen res i em tallen l'aigua, passat demà em diuen, tranquil, confia que plourà. Però com confia que plourà? Però com hem de viure així? Si ho tens assegurat, vigila, perquè el tema de la sequera, no, la lletra petita de l'assegurança no entra, però tranquil, que el govern segurament et donarà ajudes, però quan me les donarà? I quina quantitat? I en qui? I com? Re, ningú explica absolutament res, perquè vivim en la improvisació perpètua. En la improvisació i, a més, després en l'oblit. Escolta, qui dia passa, any empeny, i són quatre que es queixen i s'ha acabat. Anem cap a una altra cosa i que no facin soroll. Poca broma, perquè el canal Segarra-Garrigues és un dels que és un rec modernitzat, això que es reclama. I, per tant, aquesta gent han fet una inversió ja molt gran per poder-se assegurar un subministrament, perquè ells ja s'han gastat els diners modernitzant el rec. I així tot passa això.
El rec, i aquí hi ha una inversió de 10.000 euros per hectàrea, és dir, que al voltant d'uns 20 milions d'euros d'inversió dels pagesos, i això s'ha de pagar crèdits, s'ha de pagar amortitzacions, s'ha de pagar despeses, s'ha de pagar moltes coses, i a l'hora de la veritat, i a l'hora de dir-mos, ningú mos va dir que mai podia faltar aigua al Segarra-Garrigues, perquè és un rec modernitzat, és un rec de precisió, i amb un rec de precisió mai fas malbé aigua ni mai malbarates aigua, i era simplement repartir les dotacions que teníem, que ja tenim assignades cada rec, però que aquestes dotacions no ens han arribat.
Clar, la quantitat que els hi proposen d'aigua és insuficient, ens ho explica el Joan Escolà, que és un regant del Segarra-Garrigues.
Si això sigui possible.
Això no arribarà. Quan som al maig, falten els mesos més forts, falten juny, juliol i agost, són els tres mesos. Ara regàvem prop de 2 hores diàries, al mig del juliol mos anem a les 4 hores. És que mos estan dient que de regar 4 hores al mig del juliol, és que quasi bé mos diuen que reguem 5 minuts al dia. I això és impensable, que aquests arbres puguin sobreviure un estiu com el de l'any passat. 30.
De 4 hores al dia, amb 5 minutets ja en tenim prou. Escolta, ja està. Jo entenc que la gent que decideix aquestes històries, a part de que estan en un despatx asseguts, amb l'aire condicionat posat presumptament fora de la temperatura, que ens diuen que l'hem de tenir, però bé, això seria una altra pel·lícula, poques vegades hauran trepitjat un camp. I les vegades que l'han trepitjat els hi van dient el que han de dir i el que han d'escoltar, però no saben de què va la història. Aquesta és una altra dels problemes de posar gent a decidir coses que no saben de què va la història. Però vaja, això és un mal endèmic de totes les regidories o de totes les conselleries, que al final tenim al capdavant polítics, que s'escuden després amb els tècnics. No, és que ja tenim els tècnics que saben de què va la història. Però quan un tècnic diu que s'ha de fer alguna cosa que a mi no em va bé, no me l'escolto. Pues això no em serveix. Uns altres que segueixen abusant del verb confiar. Perquè ja has escoltat al president de la col·lectivitat número 11 del Segarra-Garrigues, a un regant, que confien que algú prengui decisions. Uns altres que confien són Agroseguro, perquè ells diuen que la situació de sequera que viu la plana de Lleida traspassa el sistema d'assegurances i que confien que on no puguin arribar ho farà l'administració en forma d'ajuts. Reitero, si jo sóc la propietària o el propietari d'un terreny amb arbres i em guanyo la vida amb això, no puc viure amb el confio de que algú un dia o altre se'n farà càrrec. Que a final de mes s'ha d'acabar pagant tot. No puc anar a la persona que li he de pagar i li dir, mira, saps què? Confia que al final el govern em donaran alguna cosa o declararan aquesta zona catastròfica o el que sigui, i llavors jo ja et podré pagar. Confia. No, no funciona així. De cap manera. De cap manera. El director territorial d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, diu que els arbres fruiters no es poden assegurar per sequera, perquè no es pot concebre que els arbres no es puguin regar.
No, perquè els fruiters, o sigui, és el que hem dit al principi, no es traspassa el sistema d'assegurances agràries. El fruiter és una espècie que sense aigua no es pot produir, llavors és... Quasi és inconcebible el dia que cobriré que el que no es pugui regar, perquè no es pot regar, no se piquen fruiters. Llavors, claro, la situació aquesta és que en 160 anys no s'havia donat, però bueno, s'han donat tota una sèrie de factors que han desembocat a la situació complicadíssima que tenim ara.
Clar, i a tot això, el que et deia, el que menys necessitem ara són les picabaralles dels polítics. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, demana la implicació de la Generalitat per donar ajuts als agricultors afectats per la sequera.
No, el missatge, evidentment, doncs, ha de ser que les institucions han de treballar plegades per tal d'intentar doncs, poder compensar les pèrdues que tindran, evidentment, aquesta temporada. Vull dir, evidentment tenim aquí el responsable dels seguros, però hi haurà d'altres tipus d'accions que s'hauran d'efectuar.
I és que ja la Generalitat va dir que ells podien posar diners, però que ho havien de fer abans el govern. I en canvi el delegat diu que li sorprèn que ara la Generalitat demani al govern espanyol que pagui el 40% de la modernització del canal d'Urgell. Ara, ara.
En el moment en què el Ministeri va demanar doncs, aportacions i planificacions i projectes a través del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència del Govern d'Espanya, doncs sobre el canal d'Urgell la Generalitat no va presentar cap projecte. Vull dir, nosaltres hem fet aquesta aportació de 28 milions d'euros. Ens sorprèn una mica, no?, que ara de sota doncs, hi hagi aquesta proposta, però evidentment, doncs, com totes les propostes, doncs s'estudiaran, però s'haurà de parlar amb el Ministeri d'Agricultura i evidentment aquesta reunió o la informació addicional, crec que més enllà de la carta del president Aragonès al ministre no hi ha res més.
Bueno, i a tot això, escolta, que no t'enganxi a tu amb arbres i al mig d'aquesta situació, perquè tu no saps què fer. I què fem? Tirem la fruita, reguem, no reguem, ho arrenquem tot i posem foc? Què fem? Què fem amb els camps? Perquè fixa't, les solucions dels polítics no, que ho paguin ells. I els altres diuen, no, però escolta, però si quan ho van poder demanar els diners no els van demanar, per què ho demanen ara? És que poca broma. I nosaltres, jo sé que això no ve el cas, però deixa'm que ho digui, aquí a Lleida, gastant 6 milions d'euros en fer voreres amples, movent carrils bici d'un lloc a l'altre, on ja existien, espera que el moc un metre més cap a la dreta, i d'altres històries així. 6 milions d'euros, 5,5 milions d'euros. Va, que acabem amb una notícia econòmica, i és que tard o d'hora havia de passar, tot i que també és un mercat que de veritat, que no està gens clar i que els polítics no ajuden gens amb les seves decisions, però les matriculacions de turismes i tot terrenys elèctrics han experimentat en els darrers mesos un creixement constant a la província de Lleida, i malgrat estar encara molt lluny de ser la primera opció dels consumidors a causa del seu preu i de la seva autonomia, doncs a l'abril han suposat una pujada de matriculacions del 32,5%. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
L'entrevista Cosmopolita que ens acompanya tots els dimecres amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Com estàs?
Bé, bueno, m'ho recuperat.
Et van pitar les orelles ahir o no?
Ah, per la tertúlia?
Sí.
Bueno, encara que no haguéssim vingut, haguéssim fet un favor, no? Perquè tot el que van dir, no s'enteren de res.
Sí,
no
s'enteren
de res. El senyor Castro, que se'n vagi cap a casa. La senyora, bueno, la Borrell, pues, bueno, si quiere que vengan de otras culturas, pues que facin la seva festa. I finalment, pues, bueno, el Xavi Palau, pues, bueno, en su línia, també moderada, molt moderada.
Bueno,
és que molts no tenen ni idea el que és aquesta festa.
Que no hi ha cases regionals aquest any.
A la festa major?
Sí.
tot això que es perden els pobres ciutadans, perquè és que això no és el que deia el senyor Castro de les bocates i de la cerveseta, no.
No, home, no,
era una mostra gastronòmica, era una mostra gastronòmica.
Però això ho deia jo, que anava a menjar el Frankfurt, és un salt molt cap avall, del
però
que
això és que han baixat la categoria. I el que va dir de Castellers estic totalment desacord, perquè Castellers de Lleida se'ls ha invitat a anar ara, i per què no hi van moros i cristians, i és el dissabte quan poden anar. No. Ara, a mi el que em sobra, i a les nostres entitats, que vagin les furgonetes a vendre pues, el que va, aquell no sé què, que es fiquen on estaven, home. I si tots van a concurs, me pregunto, algunes entitats que aquest any estaran al templet han anat a concurs? Alabar, amor, que te queremos mucho.
Bueno, va, anem a l'entrevista Cosmopolita. A qui coneixem avui?
Ja ho coneixes, tu i tots els ciutadans de Lleida i comarques, i jo penso que a nivell de tot Catalunya. Ha estat un dels polítics que ha estat en diferents càrrecs, reconegut en moltes ocasions per la seva tasca, i que, bueno, jo te puc dir que la seva professió pues, és enginyer, en aquest cas, amb el món agrícola, ho coneix moltíssimes coses, és enginyer tècnic, i per tant, d'això en podem parlar, però han de parlar també que ha estat regidor de l'Ajuntament de Lleida, ha estat president de la Diputació, ha estat a Ferrocarrils de la Generalitat, té càrrecs importantíssims amb la mobilitat, sobretot del ferrocarril. I de qui puc parlar? Pues de l'Isidre Gavín i Valls. I diputat al Parlament de Catalunya, clar. Isidre, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bueno, és que el currículum acabaria l'entrevista i no hauria acabat, eh?
Bueno, és qüestió d'abreviar-ho, perquè al final el currículum ha de ser un petit retard de la feina que has anat fent durant tota la teva trajectòria.
On vas néixer?
Vale?
On vas néixer?
Vaig néixer a Barcelona.
I la teva família, què es dedicava?
Mira, jo tenia, com la majoria de nosaltres, a diferents nivells de relació familiar, tenia moltíssima família que venia de la pagesia, que venien del món pagès, per la part de la meva mare, molt principalment, quasi tota la família, per la part del pare no tant, el pare, i jo d'això me n'he sentit orgullós sempre, el pare era paleta d'ofici, tercera generació, d'aquell tipus de paletes que eren autèntics artesans, que treballaven la pedra, que feien la volta catalana, i és un home que va viure la postguerra i, lluitant i passant moltes dificultats, va acabar estudiant passada la guerra i es va fer empresari i va ser un petit empresari d'èxit de la seva etapa, lluitant moltíssim i treballant moltíssim.
A vegades jo sempre dic que el Gavín té una part aragonesa, per allò que té un poble que és propi i tot, quasi bé.
Sí, i no només tinc aquesta part, eh? No només hi ha un poblet al Pirineu que es diu Gavín, igual que el meu cognom, perquè de Gavins n'hi ha bastants a França, a Catalunya, i però també a l'Aragó n'hi ha molts, sinó que també tinc familiars bastant directes. Eh? El meu avi patern, precisament, era de Casp, del Baix Aragó, i el que passa és que és un home que va anar cap a Catalunya doncs, a prosperar
Com molts. Sí, per això el que ahir va dir el senyor Castro aquí amb aquests micròfons, diu, bueno, és que clar, s'ha de fer coses per la cultura de la gent d'aquí. Què passa? Que els que han nascut a fora i han vingut aquí a treballar a fer gran Catalunya no són d'aquí?
Me vaig
quedar sobtat d'això, eh? De veritat. Em va saber que greu, no? Perquè tu vas conèixer els meus pares, jo he conegut a la teva família, a la teva dona, i jo penso que lo important és anar tots a una, perquè l'única dansa que es balla de les mans és la sardana.
Sí.
Isidre Gavín, parla'm una mica de la teva trajectòria. Què et fica al món de la política?
Jo dic, dir-se un de si mateix no deu quedar gaire bé, però la veritat és que jo sempre he dit tota la vida que jo sóc un polític vocacional i ho justifico i ho raono de la següent manera. Jo a tots els cursos de BUP era el representant dels alumnes, al COU era el representant dels alumnes, i quan vaig venir aquí a Lleida a estudiar agrònoms, el primer curs em van fer representant dels alumnes d'agrònoms al claustre de la Politècnica, i per tant jo sempre vaig tenir la inquietud de dir, escolta'm, posar-me al davant, implicar-me, o reivindicar, o proposar coses, i intentar que les coses milloreixin. I des d'aquest punt de vista, jo claríssimament, per mi, la política és un acte de servei, és un acte de transformació per la millora de la societat en el seu conjunt, i ja des de jovenet i molt jovenet, quasi que jo no tenia consciència política, com aquell que diu, però ja tenia aquesta inquietud.
Lideratge, vamos, tu lideratge.
Bueno, és una cosa que surt de dintre, que ni te la planteges ni te la fabriques, sinó que és una inquietud personal, no? que d'alguna manera la projectes d'aquesta manera. Tot això va fer que jo, molt jovenet, estava agrònom, em vaig fer militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya, pues precisament perquè en aquell moment pues la figura del Pujol, tot el que era sortir de la dictadura i el que representava arribar a la democràcia, tot el que era la recuperació de les institucions catalanes i la millora del país, pues una cosa que a mi em motivava, i a partir d'aquí vaig fer un petit rècord, que és que vaig ser, i crec que encara és així, el diputat més jove d'Europa amb 21 anys, sí, sí, quan vaig sortir escollit al Parlament de Catalunya.
Això ho recordo perfectament. Parlant de totes aquestes cares que has tingut institucionals, on has gaudit més? A l'Ajuntament de Lleida, a la Diputació, al Parlament de Catalunya, estan ara a direccions generals. On te trobes més còmode? Què és el més proper per tu?
A veure, aquesta no és una resposta monosíl·laba, eh? Una persona que entén la política com una vocació i com un servei vol dir que des d'aquests diferents àmbits, des de tots els diferents àmbits, estàs fent aquesta tasca de servei, de transformació i de canvi, de millora, no? I aleshores cadascuna d'elles té la seva particularitat. Diguéssim, la vida política municipal, la millor des del punt de vista de la proximitat amb les persones. I aquí tens contacte directe amb representants d'entitats, d'associacions, amb veïns concrets, etc. El Parlament de Catalunya és el contrari, és el més allunyat. També he tingut les millors sensacions, totes són les millors, per dir-ho així, però des de diferents enfocaments, quan he tingut responsabilitats executives directes. És evident que els anys que he sigut regidor de l'Ajuntament he gaudit d'aquest contacte directe amb la gent, però jo estava a l'oposició, no podia prendre decisions concretes. En canvi, quan estava a la Diputació, o aquests anys que he sigut secretari d'Infraestructures i Mobilitat, és evident que he pogut prendre decisions concretes, i de moltes d'elles, doncs, que moltes no són conegudes, doncs me'n sento satisfet i han justificat el sentit de la meva feina, no?
Per cert,
per tant, cadascuna té la seva part.
Per cert, ha sigut una persona que has manat molt en temps de Convergència Democràtica de Catalunya. Te va donar molt mal de cap o vas gaudir molt?
Molt, molt. Va ser de les pitjors èpoques. O sigui, tenir la responsabilitat del partit president de Convergència durant molts anys aquí a les Terres de Lleida, en un moment convuls, en un moment en el que va haver, ara sembla que tot és aquest soroll que hi ha avui dia, sembla que s'acabi el món, però de baralles i discussions i tensions, inclús internes dins dels partits, n'hi ha hagut sempre. I jo vaig viure aquella etapa de l'enfrontament que es va dir Roca Pujol sent el president del partit a Lleida, i per tant va haver moltes tensions i va ser l'etapa que menys vaig gaudir.
Orònic Siurana.
Hola?
Orònic Siurana, dic.
Bueno, sí,
va ser,
però això...
Va ser dur.
Va ser molt dur a nivell de vida política local. Realment va ser el moment més convuls que jo recordo de tota la democràcia.
A veure, et diré uns noms, però has de dir només un mot també si tens l'obligació de dir-me'l. Me diu si és Carrencló, Churrutero, Palo Santo. Vale? Vale? Agafeu, eh? Miquel Montaña i Carrera.
Ai, voldria dir-li coses bones al Miquel Montaña.
Bueno, pues ja saps.
I Carrincló no m'encaixa del tot pel seu caràcter.
Tens raó, amb això tens raó, perquè era molt seriós.
Sí.
Nada.
Doncs Carrincló. Eh?
Carrincló, vale. I si et digués, per exemple, Ernesto Corbella Albiñana, si te'n recorda alguna
cosa? Molt lluny, eh? Jo tinc poc record i vaig tenir poc contacte amb aquella etapa, però, bueno, jo em quedo sempre amb les coses bones que ha fet la gent, perquè quasi tothom ha fet coses bones i quasi tothom s'ha equivocat alguna vegada, no? I, per tant, el Corbella va representar amb algunes coses una etapa negativa, però amb algunes altres coses segurament va prendre decisions positives per Lleida. No?
També Carrencló no li encaixa gaire perquè era molt sèrio.
Exacte, també.
Vinga, doncs ara anem amunt, que també era molt sèrio, però de tant en tant s'enfadava i portava mostatxo. Manel Oronic. Carrencló, Churrutero, Palo Santo.
Mira, quasi Carrincló, tot i que també era una mica sèrio, una mica d'aspre. Churrutero, no li vull dir Churrutero, perquè jo crec que va cometre errors, però també va fer coses molt importants per Lleida.
I Palo Santo, allò de l'incipit, tampoc, no?
I Palo Santo, tampoc.
Bueno, doncs pues vinga, Antoni Siurana.
Home, Carrincló, total.
Sí.
Aquest li encaixa com en ell el dia.
Varela.
Varela.
És difícil aquest, eh?
És que, clar, me fas posar adjectius que tenen una connotació negativa i a mi no m'agrada
ser negatiu. No, home, perdona, jo sóc un gran Churrutero, això està claríssim. De Palo Santo, nada.
Bueno, no va ser Palo Santo en Josep Varela, eh? Va ser un home molt treballador i molt, molt preparat intel·lectualment.
Vinga, va. També... te fico un de fàcil, vinga. Àngel, Àngel Ros.
Quasi li diria Xurrupero, eh?
Fèlix La Rosa.
Home, aquest també li escau una miqueta a Carrincló.
I si acabo amb Miquel Pollo, ojo, que igual canvies l'objectiu ara. Dis-ho de cor, no deixes políticament ara. Eh?
De cor, de cor, de cor. Jo tinc una excel·lent relació amb el Miquel i el considero una gran persona.
Perfecte, sí. jo també, però és una mica Palo Santo.
És que una mica, en determinats moments de la vida, tots som una mica Palo Santos, una mica Xurroferos i una mica Carrinclons.
Si escriguessis un llibre... No sé si el senyor Renyer te faria com a mi, que te diu que sí, després no t'ho publiquen, però de què parlaries?
Parlaria dels valors de la societat. Parlaria de l'educació i d'aquells valors essencials que ens han d'ajudar a tenir persones madures, amb responsabilitat, i societats madures que ajudin a prendre les decisions que corresponen cada moment.
Ojalà la política fos així. Isidre Gavín i Valls, per acabar, fem-ho a l'inrevés. Em coneixes, ens hem apreciat moltíssim i ens apreciem. Han tingut moltes discussions, però sempre hem arribat a bon port. M'has de comprometre ara davant de l'audiència amb el món social, cultural, econòmic o polític.
Jo, si tingués de fer una pregunta, també de la mateixa manera que t'he dit abans, sempre serà positiu, perquè la relació amb tu ha sigut sempre excel·lent, amb tots els camps en els que tu has actuat. Però jo tinc una curiositat, i és que tu tens una llarguíssima trajectòria com a periodista radiofònic, llarguíssima i prestigiosa, i jo diria, ets en aquests moments el periodista radiofònic de Lleida amb la trajectòria més llarga?
Bueno, jo crec que queden pocs, no? Pere Rovira, Mari Carmen Salvador, jo mateix, que Carmelo Guallar i poqueta cosa més, perquè jo aquest any, si Déu vol, al mes de desembre compliré 50 anys a la ràdio. Però si jo vaig vindre a la ràdio va ser per servir, com el que tu has dit, per mantenir els valors, les costums, les tradicions del meu poble, que és Lleida, davant de tot, ni Espanya ni Catalunya, Lleida, i tu saps que jo sóc així, sóc molt bon català, però no renuncio a les meves arrels aragoneses, que lògicament estan en el context d'Espanya. Si amb això he contestat, la gent me coneix perfectament i de camisa jo no canviaré mai. I tu bé saps que m'han proposat moltes vegades amb candidatures molt a dalt i no m'ha interessat mai.
Pues això és la fidelitat a una professió i que és estratègica per una societat, la comunicació, però 50 anys de trajectòria no els fa tothom. I per tant, Cosme, felicitats per aquests, aviat faràs 50 anys de trajectòria.
I això que mai t'he demanat un càrrec ni me l'has donat, però per tant no me fa falta. I si t'agradaria, de veritat, feia molt temps que no t'escoltàvem a la ràdio, l'idea del Ricard, jo no sé quant temps, però bueno, te tocava, no? I no hem parlat de política, que és el més important. Ni t'he demanat a qui votaràs, ni tot això. M'ho imagino, però bueno. A vegades sí. no se té clar, tampoc, aquestes coses.
Sí, sí.
Des de que se rompen els temes, no sabes si vas pa un lado o pa otro, però bueno.
No, sí que és fàcil de...
Bueno, pues, moltes gràcies a tu, i també saluda la teua dona, que sense la teua dona potser no haguessis arribat on has arribat.
Amb tota seguretat és així. Amb tota seguretat.
Cuida't molt i llarg viatge amb aquests ferrocarrils.
Gràcies. A tu també, Cosme, amb la teva trajectòria. Gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Igualment.
Doncs pues ja veu, Ricard.
Perfecte, no?
Bueno, fa molts anys que ho tenia molt a la ràdio, a l'Isidre Gavín, tenim el programa de la Diputació, han tingut moltes coses. Bueno, ha sigut una persona molt activa, era jove, és veritat, ha sigut un dels més joves i que al Parlament de Catalunya va fer molt bona feina. A vegades això deia també la Jordina Frisinet l'altre dia, que si no estàs a Barcelona no pots portar cap aquí. Jo aquest cap de setmana he estat allà i dic, ei, això de la Fèria d'Abril de Catalunya, per què? Si aquí no hi de Lleida, conya, aquí, per què he vingut jo, no? Si no, Lleida no estaríem al mapa.
Bueno, Cosme, escolta, la setmana vinent, sí, que encara toca, just vigília de festa.
No? Estaré fet un nyam, perquè l'haurem anat a la plec del... Però el dilluns anem a...
A León.
Bueno. L'únic que ens falta és la cola.
Ens escoltem dilluns, doncs. Vinga, gràcies, Cosme.
Adéu, adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una mica per la una de la tarda, anem a... sempre dic el mateix, anem a recomanar llibres. Jo no en recomano cap de llibres. A mi me'l recomana l'Anabel Ramos, que és la bibliotecària, és la persona que si vas a la Biblioteca Pública de Lleida la trobaràs allà i que et recomanarà llibres si no saps què llegir, si és ella la que fa la feina. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Clar, és... jo no... jo estic aquí, mira, jo estic, com es feia abans, lápiz i paper, bueno, bolígraf i paper, i vaig apuntant el que em va dient l'Anabel. I alguns, dic, aquest sí, aquest me l'he de llegir, i tinc una llista,
ja
comença a ser molt llarga, que no, que l'he de començar. Perquè, clar, si no la comences, no...
És que portem moltes recomanacions, eh?
Sí, sí, unes quantes, eh?
Més de 200.
Més de 200, imagina't tu.
Sí, sí.
Bueno, això... escolteu, si
haurem
us agrada
de fer
llegir...
allò, a les 500 o a les 400 recomanacions, a les 500 recomanacions haurem de fer una festa.
Ei, pues escolta, sí. Tu portes controlat això.
Sí, porto bueno. el compte.
O sigui, portem més de 200.
Sí, més de 200 recomanacions.
Vale.
De llibres.
250,
infantils, adults...
250 seria una bona xifra.
Sí, sí, sí.
Pues escolta,
sí.
Ara l'acabem, dius exactament les que portem i jo calculo, a veure per on ens cau.
T'ho dic la propera vegada, que deixem que repassi els números.
Espera, que miro la fulla de càlcul, a veure...
La setmana que ve.
Bueno, escolta, Anabel Ramos, hem començat el mes de maig, un mes alegre, sí, fester, sempre dim el mateix, almenys a la ciutat de Lleida, sí. Hi ha moltes coses,
sí.
Començant per les titelles, festa sí. major, moros i cristians, eleccions aquest
sí,
any.
Sí, també és festiu,
sí,
això.
Sí, també és la festa de la democràcia i després també tenim el tema de l'Aplec, que aquest any doncs, queda desplaçat el 1 de juny, però que hauria de ser el darrer de maig. No sé si anem per aquí o no.
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 Bueno.
A veure, no em portis dramons avui.
No, no te porto dramons. Te porto... Mira, serien uns llibres idonis per acabar el maig.
Vale.
Fester. Vale. Vull dir, aquest maig que tenim tots els caps de setmana ocupats...
Hi ha temàtica, hi ha fil
sí,
conductor.
Sí, tenim el fil conductor. Són tres assaigs. Te
vale.
porto tres assaigs. Per pensar i per meditar.
Molt bé.
Val?
Sí, allò, sí, després, per... després de tots els caps de setmana de gresca...
Exactament. Seria com una depuració.
I medita.
Anem a depurar, anem a fer vale. net de tota aquesta voràgine d'eventos
i
de festivals. El primer que et porto és un llibre molt curiós. És d'una... és poeta i és escriptora de no ficció, se diu Nancy Campbell, i ella va estar com a resident a diferents institucions que fan investigacions a l'Àrtic, val? Ella bueno, està especialitzada, diguéssim, en el fred. I llavors, fins i tot l'anterior llibre que va escriure, que se titula La biblioteca de hielo, va guanyar també un premi. I aquest que us porto avui se titula 50 palabras para decir nieve.
Ui.
Sí.
Les que se fasen al 50...
No, home, no. 50 palabras para decir nieve. És un llibre que ens fa, doncs... Bueno, això, ella, en aquest llibre, que és, el que ha fet és viatjar pel món per recopilar aquestes 50 maneres diferents d'anomenar la neu. I amb aquesta informació... El que ha fet és això, escriure aquest llibre, i que en realitat és un viatge de la, un viatge en el que ens informa o ens comunica les diferents maneres d'anomenar la neu que sempre té una relació en com se contempla el món. O sigui, en funció de la manera com s'anomena la neu, doncs... ens donen pistes sobre com se viu el món en diferents ciutats i països del món.
És curiós això com va arribar amb aquesta conclusió, eh?
Sí, 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 bueno, clar, sí. Per exemple diu en coreà, la primera neu se diu Cheotnun.
Bueno, tu m'ho pots dir com vulguis, que jo t'hauré de dir que sí, eh?
Diu, la palabra nieve en coreano, nun, es la misma que se utiliza para ojo. Por eso, si experimentas la primera nevada del año, cheot nun, con una persona a la que le has echado el ojo, se dice que el verdadero amor llegará a tus brazos.
Le has echado el ojo.
Sí.
Bueno, pues res. Es curiosa la temática. 50 palabras para decir nieve.
50 palabras para decir nieve.
De 50 idiomas diferentes, 50
sí,
lenguas diferentes.
Sí. En italià, neviera, que me va semblar preciós.
Neviera.
Neviera.
Ah, mira.
I la neviera era l'espai quan, saps la preocupació aquesta per conservar els aliments frescos, no?
Sí.
Doncs la neviera era, era un espai que que se construïa amb... Se recollia la neu quan nevava, se feia un forat a terra i se recobria de neu
per conservar
els aliments. I allò era la neviera.
Mira.
Què et sembla?
Bueno, és un similar preciós. Als pous de gel, per entendre'ns.
Sí.
Bueno, la manera és la mateixa, no?
Sí.
Amb la protecció de la terra, per entendre'ns, i el fred del gel o la neu, doncs aguantar-ho.
El que no he investigat és si neviera i nevera vindrien per aquí.
És que,
perquè, clar, nevera...
Sí. El funcionament és el mateix. Aviam, el funcionament. Vull dir, l'objectiu és el mateix.
Sí, l'objectiu és aquest, conservar els aliments.
Pues escolta, aquí ho teniu, 50 paraules per a dir nieve. Què més?
Te porto un altre que se titula Vida contemplativa, elogio de la inactividad. Val? És, també, bueno, aquest és d'un autor coreà que es diu Byung-Chul Han, que va estudiar filosofia a la Universitat de Friburg i literatura alemana i teologia a la Universitat de Múnich. Està vivint a Alemanya. Aquest filòsof ha escrit diferents llibres que parlen sobre els beneficis, per exemple, de la inactivitat o de la capacitat per no fer res.
Sí, allò que avui en dia els petits de casa no els hi deixem fer, pràcticament. O no saben fer-ho.
Bueno, no, clar, que no saben
fer-ho. Que no saben fer-ho.
Estem perdent aquesta capacitat, no? De no fer res. Estem sempre fent coses,
sí.
Tenim el nostre dia a dia està absorbit completament per l'activitat, estem sempre... O sigui, només som útils si som rendibles, si fem, no? Si tenim...
Si produïm, uns, sí. Si som productius.
Si tenim uns resultats, volem saber això que estàs fent, quins resultats tindrà, i en aquest llibre doncs, ens parla d'això, no? Dels beneficis de la societat.
Clar, tu imagina't que arribes a casa i la teva filla o el teu fill li dius, escolta, què has fet ara de 6 a 7? Mira, pare no, o mare, no he fet res.
Mm.
Com no he fet res?
Clar.
No? Ens posem les mans al cap. No pot ser això. S'ha de fer coses. Has d'aprendre. Vinga. Doncs no. De tant en quant també val la pena parar.
Nosaltres també hauríem de parar.
Sí, nosaltres també ho hauríem de fer. Ho intentem d'un any per l'altre, com fem vacances. Ens ho programem tot per les vacances. No, ara desconnectaré.
Sí.
El que passa és que desconnectar amb el mòbil al costat és una cosa complicada.
Bueno,
ja us ho dic, també.
Això no pots desconnectar. No,
t'ho dic perquè hi ha gent que desconnecta amb el mòbil al costat. Però ja et dic jo que no és una bona idea. Bueno, mira, és una bona proposta, la vida contemplativa.
Vida contemplativa. L'autor va escriure també La societat del cansancio, no coses i infocràcia.
Ah, Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han.
Bueno, busqueu a internet, els buscadors,
sí. Aquest
ja
l'he dit a Taurus. L'anterior, Ático de los Libros, 50 palabras para decir nieve, està editat per Ático de los Libros, Vida contemplativa per Taurus.
Molt bé. I com acabem?
I acabem amb La biografia del silenci, que és un breu assaig sobre meditació, de Pablo d'Ors. No sé si has sentit a parlar de Pablo d'Ors. És un monjo, val? El que passa que se dedica sobretot a la vessant més filosòfica o meditativa, diguéssim, de la religió.
Ah.
D'acord? Ha escrit, o sigui, ha publicat amb aquest llibre ha venut moltíssims exemplars, té més de 150.000 exemplars venuts en espanyol i ara, a més, s'han fet traduccions en alemany, en italià, en anglès, al francès, al català, al polonès i al portuguès. La biografia del silenci s'ha convertit en això, en un clàssic de la meditació i de la recerca d'una altra manera de viure. Jo et proposo l'edició de Galàxia de Gutenberg del març del 2020, que està traduïda per la Tina Vallès, que és una escriptora que ja, a més ja he recomanat alguns llibres d'ella.
Molt bé.
I te vull llegir només un fragment molt petit.
Va, a veure.
Diu, en el fondo da igual si se avanza mucho o poco, lo importante es avanzar siempre. Perseverar, dar un paso cada día. La satisfacción no se obtiene en la meta, sino en el camino mismo. El hombre es un peregrino, un homo viator.
Home, hi estic molt d'acord, i de vegades ens costa, Volem avançar molt de cop i després ens oblidem a vegades de fer-ho. I és millor anar fent,
fent,
i quan te n'adones has arribat més lluny del que pensaves.
Doncs aquest està molt bé, aquest llibre de la biografia del silenci, us el recomano molt per descansar del...
Bueno, pues, sí,
del maig.
No està mal, el que ens proposava l'Anabel. Després de tot el soroll del mes de maig, enteneu-me, soroll, vull dir, d'activitat i vinga i coses, quiets, tranquils. Després de la plec, si voleu, anem a meditar una mica. I ho podem fer amb les 50 paraules per dir nieve, que m'ha semblat molt original, la veritat és que sí, la vida contemplativa, elogio de la inactividad, o aquest darrer, biografia del silenci. Mm-hmm. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
Igualment, adeu.
Soc el Ricard Álvarez i ens plantem ja a la una de la tarda. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. En este país hay muchas cosas prioritarias que abordar. Los precios, las hipotecas, la gestión del agua en plena sequía. Asuntos no nos faltan y en todo caso lo que faltan son soluciones. Otra cosa es que en medio de tantos titulares acabemos por prestar atención a temas que son más un entretenimiento que realmente un problema. Hoy, por ejemplo, estamos pendientes de ver cómo desde el Consejo de Ministros se agranda la bola de la no invitación del ministro Félix Bolaños a los actos de la Comunidad de Madrid y ese episodio de puerta de discoteca, ese momentazo para la historia del protocolo en el que al ministro de Presidencia le cortan el paso a la hora de subir a la tribuna de invitados. La verdad es que cada vez que Bolaños aparece por la Puerta del Sol, acaba como protagonista, o por lo menos lo intenta. ¿Recuerda cómo el año pasado el ministro aprovechó ese día, el 2 de mayo, para anunciar un espionaje a los móviles de miembros del gobierno, incluido el del presidente del gobierno? Ese fue el caso Pegasus, que seguro que recuerdas porque acaparó muchas horas en los medios de comunicación y muchos titulares. Enseguida, por cierto, vamos a intentar ver qué ha pasado con este asunto que se ha diluido en el tiempo. Las que siempre están ahí son las preocupaciones de los ciudadanos y una de ellas es la vivienda. Hemos hablado largo y tendido del asunto estas últimas semanas, de la nueva ley de vivienda, de los alquileres, también de las hipotecas que no paran de subir, de los ocupas, pero hay otro aspecto interesante, porque son muchos los que optan por meterse en la reforma de su vivienda. No hace demasiado tiempo que la Unión Europea dotó a los fondos Next Generation de una buena partida para reformar viviendas buscando mejorar la eficiencia energética. Hablamos de más de 3.400 millones de euros. Por si te interesa, te recuerdo que el importe de la subvención será del 40% del coste de la reforma, con un límite de 3.000 euros por vivienda. La ayuda sirve para rehabilitar fachadas o cambiar, por ejemplo, también ventanas. Y es una ayuda que está muy bien, si no fuera porque después de un año ese dinero se está bloqueando en una maraña administrativa, como estamos contando hoy en COPE. Esos fondos apenas han llegado a las empresas y a los particulares que lo han solicitado. A día de hoy no se sabe qué cantidad se ha ejecutado realmente. Los encargados de esa tramitación son el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y las comunidades autónomas, pero ni unos ni otros ofrecen un seguimiento de manera clara. El caso es que, según las empresas de reformas, el dinero está, pero tarda en repartirse. Pues a ver si se va dando prisa, porque esos fondos tienen una fecha de caducidad y si no se ejecutan hay que devolverlos. Y eso desde luego ya sería el colmo. Lo que sí tiene seguro es toda la información y todo tipo de anuncios y publicidad sobre estas ayudas. Eso no se ha retrasado ni un solo día. Estamos en lo de siempre, que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, la tragedia en Belgrado, en Serbia, después de que un joven de 14 años haya entrado en su colegio de primaria armado y disparando contra profesores y compañeros, contra todo lo que veía. Han muerto 9 personas, 8 de ellas niños, y una decena han resultado también heridos, sin que se conozca hasta el momento los motivos que han llevado a este adolescente a cometer esta masacre con la pistola que guardaba en casa, la pistola de su padre. Y los reyes de España reciben con honores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su mujer, con la presencia también también del presidente Pedro Sánchez y las máximas autoridades del Estado. En fin, con toda la parafernalia que llevan estos temas, Petro ha pronunciado después un discurso a la Cámara Baja tras haberse mostrado muy crítico con la historia de España antes de llegar a nuestro país. Y el ingreso en prisión del socialista José Antonio Griñán, ya sabes, expresidente de la Junta de Andalucía, podría estar cerca después de que la Audiencia de Sevilla haya pedido otro informe forense al acabar la radioterapia con la que estaba siendo tratado el expresidente andaluz. De hecho, Griñán es el único condenado a una pena de cárcel por el fraude de los ERE que sigue en su casa. Y el Papa ha dicho que Europa está llamada a ser puente de paz, a incluir las diferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. En el repaso a su reciente viaje, Francisco ha recordado que Hungría está comprometida en la construcción de puentes con su acogida a los refugiados de Ucrania, también entre las generaciones, y con su atención por el cuidado ecológico y un futuro sostenible.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La marcha de Mateu Alemán tapa la alegría por la Liga en Barcelona.
El anuncio nada más terminar el partido contra Osasuna de la marcha del director de fútbol, Mateu Alemán, al final de esta temporada, ha concentrado toda la atención mediática, dejando a un lado lo cerca que está el título de Liga para el Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Mateu Alemán pone rumbo a la Aston Villa inglés, donde le espera un proyecto económico y deportivo que supera al del Barça. Joan Laporta está reunido ahora mismo con toda la cúpula azulgrana en el Camp Nou para buscarle sustituto. Esta mañana el presidente del Barça ya se ha visto con el superagente Jorge Méndez para hablar del futuro de Ansu Fati, las renovaciones de Balde y Lamine Yamal. Además, en el club están pendientes de Sergio Busquets. El capitán comunicará la semana que viene si acepta quedarse un año más o se marcha el 30 de julio.
Partidos de hoy de la jornada de Liga: a las 10 de la noche Atlético de Madrid-Cádiz, a esa hora Getafe-Celta y a las 7 y media Valencia-Villarreal. Y se han conocido esta mañana los árbitros de la Copa del sábado: Real Madrid-Osasuna, Sánchez Martínez va a estar en el césped y Jaime Latre en el VAR.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una, dimecres 3 de maig del 2023. Amb el mercuri disparat. Quan dic el mercuri no vull dir el preu del mercuri, sinó dels termòmetres. Jo sé que quan parlem de temperatura i diem de mercuri també vol dir que tenim una edat, perquè a partir de certa edat no t'entenen. Quan dius això del mercuri, què vol dir això del mercuri? La temperatura al mòbil, no? A l'aplicació del mòbil o amb una pantalleta que et surten allà els numerets. Bueno, el mercuri ja m'enteneu. Disparat, hores d'ara, per sobre ja dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, ahir ens vam quedar 28 de màxima, a hores d'ara ja estem a 26,2. Que els 30 potser ja no estan tan lluny per assolir-los com a màxima del dia. En fi, ja sabeu que la informació meteorològica ens diu que les temperatures aniran pujant de manera lineal el que queden de setmana. El que passa que aquesta línia que ahir era doncs, no tanta pendent, avui sembla que està recuperant el temps perdut. T'explico una història de darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, s'ha presentat ja la 32a edició del Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que finalment tindrà lloc del 21 al 30 de juliol i que el que ha fet és ampliar les dates i també el nombre d'espectacles amb un total de 32 propostes, 17 de les quals seran gratuïtes. Això per festejar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora d'aquest festival que manté el seu relat d'unir contemporanietat amb tradició a través de propostes culturals de petit i mitjà format en espais singulars de les Valls d'Àneu. El Dansaneu estrena enguany 6 nous espais als pobles de Gavàs, Espot o a la central hidroelèctrica d'Esterri d'Àneu, entre d'altres. Que era el Laoz, Tot i Soler, Maria Coma i una exposició amb gravats d'Oriol Vilapuig són alguns dels plats forts de l'edició. I la veritat és que, a part de la proposta musical, per entendre'ns, els llocs on es desenvolupen aquestes activitats són la veritable estrella. És el Dansaneu, 32a edició. Vinga, que parlem tot seguit de noves tecnologies.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolonies.elperiódico.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Arriba la 14a Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils. Del 5 al 7 de maig, descobreix tot sobre la nàutica. Novetats, i oci sostenible, inicia't als esports aquàtics i gaudeix del mar i la gastronomia. Respira mar a la Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils. Més informació a www.clubnauticcambrils.com.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos també a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats, perquè al final és la gràcia d'aquest espai, eh? Pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon migdia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Doncs apa, Jaume, menú del dia.
Bueno, menú del dia...
Que a més mantenim el mateix preu que els últims anys, eh? Aquí no ha pujat el preu, del menú.
Sí, no, ha pujat. I al mateix temps, eh? Vull dir, sempre tenim aquesto...
i més i tot.
Entre 15 i 20 minutets, vull dir... Bueno, depèn del dia.
Perdona, entre 12 i 15. Després ens estirem...
A 25.
Entre 12 i 15. O no ens hem d'estirar, però...
Bueno, això depèn del cambrer, si et porta el plat ràpid o no.
Mira, bueno...
Vinga, va, som-hi, que no hi ha dia que no parlem d'enquesta IA, d'enquesta intel·ligència artificial, i que la podem fer anar per molts usos. Però això comportarà tot un canvi.
No, si per poder-la fer anar...
Estan canviant les coses, no? Ja que hi ha feines que podrà fer aquesta intel·ligència artificial. No? Vull dir, fins ara aquí no hem pensat, no? Doncs sí, hi ha feines que podrà fer aquesta IA. I, de fet, qui no ha provat aquest xat GPT? Tots l'han provat. Vull dir que... I com us heu quedat?
Home, la veritat és que les primeres experiències són potents, eh? Quan veus que et contesta i et raona, eh?
Sí, vaja, bocabadat.
Sí.
Doncs si anem una miqueta més allà, i això comportarà que hi hagi feines que desapareixin i d'altres que se'n creïn, no? Doncs la pregunta és, ens tenim de preocupar? Són preguntes que volem debatre i, com no, comentar-les a aquesta tertúlia. Una miqueta, doncs, avui van per aquí. Eh? Mirarem quines feines poden desaparèixer, quines se poden crear. Farem aquesta mica de debat. Eh? Però a part d'aquesta IA, també volem comentar doncs, següents temes. Ja sabem com serà l'etiqueta del carregador universal per a aquests smartphones. I al final ja tenim un carregador. I ara, doncs, quin segell li posarem per diferenciar o per saber quin és el bo, el dolent, el que carrega ràpid, tal. Bueno, Microsoft deixarà d'incloure Teams al paquet Office. Aquesta la repesquem del programa passat, que no vam tenir temps. A veure si avui ens deixes una miqueta més de temps per
aquest menú. No, el temps no és el problema.
I Spotify bat records i supera els 500 milions d'usuaris. Les plataformes estan on fire. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, voldria parlar del DAB. Que l'he tornat a redescobrir i a gaudir, sobretot a gaudir, perquè fins ara només en parlàvem.
Tens un receptor?
No el tinc, però l'he provat. Vull dir, per això vull comentar què és el DAB. Vull dir, en parlarem també. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia Freak, però per començar, això sí, anem on aquest record. Viatgem avui molt enrere.
Cerca lejos.
Fins a quin any ens transportes, David?
Pues fijaros, porque hoy día 3 de mayo ocurría un hecho histórico, y es que la empresa IBM presenta el primer PC portátil, conocido como IBM PC 5155. Pues sí. Fijaros, esto fue una revolución, o sea...
5155,
sí,
si lo que se llamara...
Las personas, fijaros, las personas que trabajaban y viajaban en ese entorno...
¿3 de mayo en qué año?
De 1981. Venga, damos características. Peso.
Lo estoy viendo.
Ultraligero, 12 kilogramos. 12 kilos. Joder, no es tanto. El primer teléfono portátil, la maleta liviana eran de 7 kilos también. El primer teléfono móvil, ¿no?
Bueno, eran los hacías fitness.
450, correcto. Con 12 kilos de peso, con un tamaño de 34 centímetros por 45. Y ojo, un grosor de 12,7 centímetros. Toma ya.
Sí, básicamente es una torre.
Pero era portable.
Perdona, era portable. També ho és un ordinador de torre d'avui en dia, si l'agafes de sota del braç i te l'endús.
Sí, però d'on veníem? D'on veníem en aquella època?
En aquel entonces, ser un ejecutivo y tener un portátil de esto te ahorraba el gimnasio. Claro. Por eso había pocos gimnasios.
Sí, carai.
Porque tenías que llevar el portátil.
Com els primers smartphones, també t'estalviaves el gimnàs.
Aquells no els portaves a la butxaca.
No, claro, pero es que, claro, daros cuenta que tenía que llevar una unidad de disco duro de 5,25 pulgadas, tenía que llevar puertos RS-232.
Y no llevaba...
Gordos,
Sí, se podía llevar un monitor exterior.
Y una central nuclear portátil también para alimentarlo al final.
Es decir, fijaros que al final IBM, a una empresa que hoy día forma parte del grupo Lenovo, que llegó muy grande con todo el tema de portátiles, y que fijaros, 1981, el primer portátil. Hoy día, 2023, ese cerca lejos, ¿qué es lo que significa? Que parece que nacimos con los ordenadores portátiles ya.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jo només dic que ens en riem tots i tots ja havíem nascut.
Sí,
o sigui,
sí.
Que fa quatre dies d'això, eh?
I tots al·lucinàvem.
Sí, per això t'ho dic.
Va, ara, bueno... Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 1981, tot un referent històric com l'efemèride, i amb aquests PCs totalment portables, vull dir que al final era el que era cada època, no? I ara toca anar fent culturilla. També ens traslladem enrere. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui volem parlar d'un concepte bàsic tecnològic, fa dies que volte, no?, que és el DAB. Y aquesta és la pregunta que et faig, David, què és el DAB?
Bueno, yo creo que ya me 40 años de experiencia en la radio, porque esto tiene mucho que ver con la radio. Yo solo te voy a decir las siglas en inglés y ya de aquí lo desarrollas, ¿vale? Pero venga, el término Digital Audio Broadcasting, what that mean? ¿Qué significa?
Doncs bueno, pues, transmissió digital d'àudio, tal com ho diu, no? És, al cap i a la fi és una nova banda que es va voler crear un estàndard. Se va crear l'any 1980, vale, una miqueta perquè les FMs o els dials ja començaven a estar saturats. Vale? És el mateix que la TDT, vale, la televisió analògica, van passar a la televisió digital. El mateix amb les emissores de ràdio, van voler crear la banda d'emissores digitals. Què va passar? Que no hi havia receptors, perquè eren caríssims els receptors, com els emissors. Clar, si no tens una radiet per escoltar la ràdio, per molt que emetis i no ningú t'escolti, doncs no ha triomfat, perquè als anys 80 la tecnologia era la que era. Ara tot aquest tema està canviant, perquè la tecnologia canvia i evoluciona molt ràpidament. Què m'he trobat? Doncs clar, els cotxes d'última generació, en el seu receptor, porten DAB. I jo dic, ostres, DAB... Un receptor de DAB. Mm. Poso la banda DAB i, evidentment, a Barcelona i a Madrid estan emetent les emissores. Mm. Pots escoltar perfectament COPE amb DAB. Te'n vas a Madrid i escoltes COPE amb DAB. En digital, la qualitat és impressionant. És brutal. És una disfrutada escoltar la ràdio o escoltar Cadena 100, Megastar FM... Doncs poses amb DAB i dius, ostres, és que és digital, és que és el compact disc.
I a ser digital, Jaume, nos da algo más y no solo el sonido... Info?
Bueno, tot el que te puguin emetre a través pel canal, igual que per FM tens l'RDS, que també és la subbanda que t'està enviant les lletres, pues, habitualment les emissores els posem per etiquetar a més de la freqüència, podem posar la lletra, pues, poses cope.es, Cadena 100, Rock FM, al final, pues, i a més poses allí un subtexte, si tens aquest tema molt més digitalitzat, pots posar més informació addicional, com també la informació del tràfic, tu estàs escoltant, pues, un CD o estàs escoltant el que sigui, i hi ha informació del tràfic, pues, automàticament el teu receptor te commutaria a la ràdio per saber aquesta informació o aquests bulletins horaris, al final són subbandes d'informació que estan podent donar una informació addicional que no es faran habitualment, però que hi són. Pues en el DAB la veritat és aquesta, no? Que vas a Barcelona a Madrid i pots escoltar la ràdio amb una qualitat impressionant.
És que, independentment de la qualitat i de que siguem friques de la ràdio i ens agradi el DAB i el DAB Plus, perquè és que amb tot això ja hi ha com diverses versions, a part de la qualitat, per exemple, el DAB Plus el que farà és emetre amb qualitat de compact disc, per exemple, el DAB Plus, tal qual, si tens bona cobertura, t'arriba bé. Et transmet també les portades de la música que puguis escoltar o d'altres informacions, com bé deia el Jaume. I no l'hem de confondre amb la ràdio per internet, perquè això no t'arriba amb connexió per internet, sinó, igual que la ràdio FM d'avui en dia, és una altra banda que t'arriba directament a la teva antena.
Lo curiós és que no tens interferències.
Clar.
Us en recordeu de la televisió analògica que hi havia a la neu? Ara sí. Es veu bé, ara es veu doble imatge, ara es veu millor, tira l'antena una mica a la dreta,
ràdio,
a l'esquerra.
O a la ràdio... Aquí no.
Aquí no hi ha interferències. O sona a nivell compact disc o no sona. Doncs... Una llança
bueno,
a favor
de DAB, DAB Plus. A Europa l'estan provant, sí. Aquí no hi fecha a Espanya perquè arribi el DAB Plus, en fi.
Però bueno, en poquito lo tendremos y hasta aquí los frikis más radiológicos.
Vinga, Jaume, on anem?
Vinga, va, que és, ja ho sabeu, frikis, tequis i en antena, doncs ara toca...
La tertúlia fric.
Vinga, va, que des de finals de l'any passat estem cada dia parlant d'aquest xat GPT de l'empresa OpenAI. I la veritat és que ha revolucionat tot el món tecnològic, però darrere, doncs, anem nosaltres. Com ens afectarà? Ja que diuen que reemplaçarà moltes feines i també crearan d'altres. Ens tenim de preocupar?
Depenent de la feina que facis, clar. Que és una de les que desapareix.
Estic parlant en general, no molt en concret.
Jo crec que ara el David ens ho explicarà a fons, però jo crec que llevat del primer bluff o aquesta explosió de popularitat...
Bona és la novetat, també.
Sí. Després d'això, queda el... vale, ara sí, posem-nos tranquils. Què ens pot aportar realment? És a dir... En què podem confiar cegament amb la intel·ligència artificial? En quin moment, en quins llocs de treball, en quines feines no hem de tenir una persona supervisant-la, sinó que realment està fent una feina? Perquè una cosa és preguntar-li que et contesti com mai t'havien contestat, però tu t'hi confiaries 100%? Segurament la resposta és que no. Per tant, si és aquest cas, no substitueix a una persona. Per tant, s'ha d'analitzar ben bé a on pot oferir una feina 100% confiable. I a partir d'allí... també es crearan noves oportunitats, com ja n'hi ha, com ja n'hi ha.
Por supuesto, es decir, y llevas toda la razón, Ricard, el debate, y además el jefe ponía aquí debate. Yo creo que no va a suplir trabajos, es decir, yo creo que va en pro de la productividad. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que la IA, claro, la IA se está viendo que es algo que se puede implementar en el 100% de la tecnología industrial y de consumo. De les dues parts.
Us faig una pregunta. Quantes vegades us heu connectat per internet amb un chatbot i esteu parlant amb el chat i us està donant informació? Jo, com atenció al client.
Jo diàriament.
Doncs ja tenim un exemple. Hi ha darrere una persona...
No, ja, però...
No,
sí,
això és bueno, com, però, quantes però, vegades
estàs connectat sí, a Google... Sí, que tienen bueno, que cargar el contenido.
Se n'hi havia 10, ara només n'hi ha 3.
Però quantes vegades estàs connectat a Google per fer una búsqueda d'internet? Doncs és el mateix en el seu moment.
Exacto, mirar, usos de la IA, ahora mismo a nivel de consumo, ¿no? Es debate a nivel de consumo. Abro una puerta y veo a mi hija estudiando y el chat GPT abierto. Digo, ah, ¿qué haces? ¿Para qué lo usas? Hombre, es que ya no uso Google, porque estoy estudiando y para buscar conceptos y tener que irme a Wikipedia, de Wikipedia no sé dónde, de aquí clicar tal enlace, le pido la información que quiero, me la busca, la saca y la leo. Y no me hace falta irme a Wikipedia o a 3 revistas a tal. Es decir, ya el nivel de búsqueda. Esto va a cambiar el nivel de vida del nivel de búsqueda. Los contenidos tienen que estar. Las fábricas, por supuesto que van a poder hacer, dicen, otra de la que interviene aquí, ojo, peligro, los escritores. No, perdóname, una máquina puede escribir y puede darle sentido, pero yo creo que hay algo más detrás de la escritura y hay algo que se puede personalizar. Sí que a lo mejor vamos a ser más intérpretes que creadores, pero dentro tiene que haber una personalidad que creo que no la va a coger. Tercero, decían, ojo, diseñadores gráficos, cuidado. Yo es algo que pruebo, lo de los diseños. Perdóname, no. Es una base, pero nunca es confiable. Y además, tienes que mirar si eso existe. Es decir, como diseñadores y crear algo único en Internet, cuando hay tantos parámetros, puedes estar dando la misma respuesta a mucha gente. Con lo cual, eso no es un...
¿Cuántas empresas han tirado de inteligencia artificial
perfecto
un logo y no han tirado de un diseñador gráfico?
Por supuesto. No, pero lo han acabado retocando. Lo han acabado retocando. Y ojo, peligro. Peligro, eso de que lo presentes, de que lo uses, de que lo presentes a patentes y marcas y lo tengas registrado, claro, porque no va a ser único. Ojo, porque los resultados se los da a mucha gente que esté buscando por parámetros. Con lo cual creo que, lo que te decía, ayuda un montón, en pro a la productividad, un montón. A nivel nuestro, que un diseñador pueda tener ya un pequeño boceto para de ahí tener una idea y coger y desarrollarla. Un escritor tenga un pequeño argumento en su cabeza, se lo pueda transmitir, pero siempre lo va a poder tener que transmitir él, esa idea y ese concepto, para tener una base y desarrollarla y demás. Las búsquedas, todo eso, estoy de acuerdo. En las empresas, en el nivel industrial, pues es que, ojo, porque en el nivel industrial, como bien dice Ricard, las tareas son muy, muy, muy específicas. Y la mano de obra, desde la llegada de los robots, antes de la inteligencia artificial, ya hizo que cambiara el personal, el tipo de personal. Uh-huh. Porque no hacía falta gente para enroscar una tuerca o un tornillo. Lo hacía una máquina, pero la persona que estaba detrás seguía manteniendo esa máquina y tuvo que desarrollar una formación y otro trabajo. Con lo cual, yo creo más en que lo que trae la IA, más que una desgracia de 300 millones de puestos de trabajo se van a destruir en los próximos años.
Yo no parlo de desgracia,
es un poco alarmista. Va a ayudar a la productividad.
Estic parlant de transformació, d'unes feines a unes altres.
Correcto, pero es eso, es productividad, es transformación.
¿Y quines feines ens portarà?
Bueno, yo creo que precisamente como dices, la gente de atención al cliente tendrá que ser mucha más...
Gracias
mucha
más a la IA se crearán nuevos perfiles de trabajo.
O cambios, como por ejemplo, gracias a la IA, la gente que... los comerciales de Amazon que atienden a las empresas que venden en Amazon, que les dice, oye, tienes este producto, lo están buscando aquí, a este precio tal, podemos vender tanto. Todo esto antes era un análisis más informático. Ahora es un análisis que la IA es la que le está dando los datos al teleoperador para que el teleoperador llame.
Uh-huh. Bueno, a grans trets això ha d'anar arribant, però estic d'acord amb el que ha dit el David al principi, i és que la productivitat sí que ha de ser una cosa que hem de notar, o que les empreses estaran notant, l'augment de productivitat per persona. Aquest sí. Exacte. Aquest sí que és un factor que jo crec que és bo. Ara, la persona segueix estant allí per fer d'altres històries i, per tant, produeix el doble o més, i ja està. Jo crec que sí.
Vinga, va, que tenim tres notícies ràpidament, que ja estem acabant.
Bueno, la guardem una altra vegada o no?
Bueno, lo que tu diguis, Ricard.
No. Ens queden dos minuts. Dos minuts. Tirant llarg, eh?
Vinga, va, perquè vull passar a la del carregador.
Vinga, carregador.
Vale, perquè ja tenim el que és l'etiqueta de com serà aquesta etiqueta del carregador i, sobretot, què ens indicarà.
Carregador per a mòbil. Això ve d'Europa o...?
Això ve d'Europa i ja
s'ha
establert.
Estem legislant per tot el món, des d'Europa.
L'USB-C. Vale. Aquest que pots carregar tant per un cantó com per l'altre.
Sí.
Li pots donar el tom i no t'equivoques. Sempre dintre i dintre bé. El carregador serà l'universal. El que passa portarà una doble X o una doble Y.
Bueno, la potència mínima i la potència màxima suportada en aquell carregador.
Correcte. XX vol dir que és potència mínima. I vol dir que és...
Venir un 10 i un 90. Pues 10 watts mínim, 90 màxim.
Correcte.
Os digo que en un tipo de USB-C más universal hay uno de una manzana mordida que está trabajando, según los rumores, ¿eh? Puede ser verdad, puede ser mentira lo que diga, lo que estoy diciendo ahora mismo, pero bueno, hay rumores de que esto de la imposición del USB-C dicen que...
Bueno, no, sí, han puesto USB-C, pero después ya sabeu que una cosa es la forma del connector USB-C i l'altra és que funcioni d'una manera o d'una altra. Llavors, hi ha cables que poden portar xips integrats a dins que faciliten o no doncs, que la transmissió de dades sigui més ràpida, més lenta, que sigui més òptim el flux d'energia o no.
Entonces aquí ya entre
o que
el...
si no es un cable original de mi marca, de la manzanita mordida, pues solo lo podrás cargar, pero no podrás hacer nada más.
Por ejemplo, o lo podrás hacer, pero mucho
bueno,
más
es un
lento.
Cargador, no es una otra cosa.
Es un cable cargador.
Es un cable cargador.
Ya está. De esos
venga,
antiguos.
¿Qué ha pasado a Microsoft amb el Teams, Jaume?
Doncs que teòricament el Microsoft Teams està inclòs dintre la sessió d'Office, amb tot el paquet d'Office, i ara sembla que el trauran per el tema de mercat de la competència. Vale?
Ah, perquè, vale, perquè no vale, l'acusin de monopoli.
Correcte, perquè no volen que sigui, volen, no, exacte, no volen que siguin acusats de monopoli perquè s'ha extès de tal manera, s'ha imposat de tal manera a tot arreu, i ara pues, l'estan mirant una miqueta en lupa. Vale? I llavors, per no voler que tanquin o prohibixin aquest paquet, doncs la parten a fora i passaran a vendre el paquet sense...
Hay una frase sense que dicen, y aquí la digue'm. Noticia y ahora les contamos la verdad.
Venga, va, digues.
Bueno, Zoom ha hecho una inversión bestial. Es más, Zoom está haciendo inversión incluso en personal, creando puestos de trabajo y abriendo...
Gracias a la pandemia, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Sí, abriendo delegaciones en todo el mundo. Es decir, ya conozco un par de personas del sector que trabajan en Zoom España, ¿vale? Se ha extendido de tal manera y a nivel profesional dan tantos servicios que igual se dice que no es que Microsoft va a dar marcha atrás para que no le acusen, sino que ya está siendo acusado. Claro. Y antes de que llegue a estamentos o departamentos más altos de Estados Unidos, que sabemos que una de las cosas que tiene es que todo lo hacen público.
Pensa que ellos saben todo abans d'hora, per tant, comencen
correcto,
a treballar.
Es decir, ya están trabajando y ya están dando las pistas de las noticias. ¿Para qué? Bueno, pues para parar precisamente que esas primeras, más que denuncias, sino puestas encima de la mesa de monopolio y demás, pues bueno, ya que claro, hay muchas aplicaciones y hay muchos organismos públicos que trabajan con Office y te hacen trabajar con Office. Es decir, hay unos formatos firmados específicos de Word, de Excel y demás, por ejemplo, para todo el tema jurídico. Todo el tema entre abogados, procuradores y juzgados del Estado, todo va sellado con Microsoft.
Ajá.
Y tienen una licencia especial de Microsoft, claro, es decir...
No ens queda temps per més. El proper dia parlarem de Spotify, que sí que ha trencat la barrera dels 500 milions d'usuaris, que no subscriptors, però la xifra de subscriptors és alta. 210 milions paguen pel servei d'una o altra manera, o en família, o individual, o estudiants, o una persona a nivell individual. I així tot, Spotify segueix donant pèrdues cada trimestre. És una cosa que tampoc entenc. Però bueno. David Casero, prepárate el tema, me lo explicas la semana que viene.
Es lo que te voy a decir, es que ahora mismo vamos a estar fuera de tiempo ya.
Sí, sí, sí.
Ya vamos a estar fuera de tiempo, pero esto de los...
No, prepáratelo.
Claro, esto de los suscriptores lo hablamos la semana que viene.
Un abrazo, David.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura... tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb la temperatura desbocada hi ha els 27 graus a la ciutat de Lleida, amb 3 minuts per sobre de 2:15.
Potser sí, que ens veurem els 30 graus avui, veurem, ahir ens van quedar 28 de màxima, però sabeu que la màxima a Lleida arriba tard. Per tant, això, vaja, si no té ara, si no posa el fre, seguirà pujant. Ja no ens sorprèn que faci calor, la veritat és que ja ens és igual si fa calor al març, a l'abril, si al abril ens ha fet la calor del juny, ja ens acostumem a tot, la veritat és que ens acostumem ràpid. Vinga, que estem a la tertúlia amb veu de dona. Avui farem una... Bueno, farem un viatge en el temps mínim, de 24 hores, perquè on darrerament estan passant coses sorprenents, a la porta de la paeria, doncs ahir em va passar una altra. Ahir dia 2, entre d'altres coses, s'escoltaven aquestes veus.
Dia 2 de maig ens dirigim a l'opinió pública perquè el grup Dones de Lleida ens trobem ocupant la paeria després de sol·licitar de manera reiterada un espai per al nostre grup Dones de Lleida, Grup Feminista de Ponent, que és una entitat sense ànim de lucre, la trajectòria de la qual és prou coneguda pel seu treball ininterromput de més de 40 anys a la nostra ciutat. Hem arribat aquí després que l'anterior equip de govern hem cedit un local de reduïdes dimensions en un edifici ubicat al carrer Cavallers, a canvi d'un lloguer i les despeses de manteniment. Aquest local no responia a les nostres necessitats per la manca d'espai, ni tampoc per la ubicació ni per les despeses. Després de comunicar-ho a l'EMU, vam acordar deixar d'abonar...
Evidentment és la veu de la Carme, que ja segur que ens acompanya moltes vegades i que avui també està amb nosaltres. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, estem bé.
Estàs bé acalorada. O estàs fastiguejada?
No, a veure, dintre del...
No, a veure, a nivell personal no et pregunto si et fa mal el genoll.
No, vull dir... De totes maneres, a veure, organització...
Espera.
Digues.
Espera, no entris en detall encara. Jo dic si estàs bé o no, o una mica fastiguejada.
Que no estic fastiguejada pel que crec que preguntes, perquè estem acostumades a aquestes coses. Per tant, tampoc ja, però, ens sorprenen.
Ja, però que estiguis acostumada, no... Bueno, ara entrarem en detall. Laura Rabés, avui des d'App Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Cristina Cervera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Cristina Cervera, quan tinguis el llibre, avisa'm, eh? Quan tinguis...
està a punt, això.
Està a punt,
És tema tecnològic, però això està amanit.
Tot va molt lent avui en dia. Escolta, això va passar ahir, com us deia. Ahir dia 2, a la paeria, la Carme i 6 dones més del grup de Dones Lleida es posaven a la porta per llegir un text explicant en poc més de 3 minuts, ho teniu al canal de YouTube de Dones Lleida, doncs el que està passant. I el que està passant és que un grup de dones que porta 40 anys treballant de manera desinteressada, que no n'hi ha massa que ho puguin dir això, doncs fan nosa. I quan dic fan nosa és perquè, ara ens ho explicarà la Carme, han anat de lloc en lloc, perquè o no les volen enlloc o el lloc on els hi diuen mira, us podeu posar aquí, no s'adequa al volum de persones o d'activitat que realitza l'agrupació o l'associació Dones Lleida. I Carme, ara ens ho explicaràs a fons, però em sembla que on esteu ara, ara us van fora.
Sí, la qüestió és que va ser ahir ho van fer ahir perquè ens han donat de termini fins demà, és a dir, demà.
Ah, bueno.
La setmana passada ens van dir en una setmana heu de marxar a treure totes les coses. Nosaltres no les hem tret, si ens les treuen, doncs que ens les treguin ells. A veure, la qüestió del local en moviment de dones doncs no és la mateixa ara de fa 40 anys, però fa 40 anys quan vam començar al carrer La Palma teníem un local i ens el van cremar. Vale. Llavors ja va ser, sí. El que passa és que ho dic perquè ara has parlat dels anys, o sigui que és una mica difícil la nostra relació amb els locals, diríem, no? Llavors els van cremar, era un moment doncs també bueno, de molt moviment en aquest país i els van cremar, o sigui, va quedar inutilitzat.
Però a veure, un moment, fa 40 anys és després de l'any 75, eh?
Sí, va ser en aquesta època, diguem-ne allò que es deia llavors Guerrilleros de Cristo Rei, és que ara no saps què vull dir? Aquest tipus de persones van cremar aquest local. i per tant la relació, diguéssim, amb el local és una mica difícil. En tot cas, nosaltres teníem aquest local al carrer Cavallers, a la tercera planta, i tal com vam dir ahir, doncs, hi va haver fa 3 anys o 4 una reunió entre la Diputació i l'Ajuntament en què tot aquell edifici havia de ser un hotel d'entitats feministes, bueno, per dones, en tot cas, no? Feministes, bueno, per dones. Això s'ha quedat en no res. Evidentment no s'ha fet, però sí que teníem nosaltres en concret, d'altres no, però nosaltres en concret teníem un local molt petit físicament, no hi cabíem, és a dir, nosaltres allí cap, pues, el que pot tenir un magatzem, no? Vull dir, com a magatzem. I estàvem en plenes negociacions, per això ens ha estranyat molt, molt més, que estàvem, diguéssim, en negociacions que no s'acaben mai, que duren anys, però que semblava que ara trobarien un local i per ser-hi. I de cop i volta ens hem trobat en que la setmana que ve hem de marxar perquè doncs, aquest edifici, per qüestions internes seves, doncs, passa a ser de la Generalitat. Eh? Això és una altra cosa. Però aleshores, doncs, clar... No,
però no us han donat alternativa?
Sí, aleshores l'alternativa diu baixeu. No sé si coneixeu el lloc, és damunt de la Casa dels Artistes, la Roser doncs, sí que el coneix, però en un local que... O sigui, no podem marxar d'un local precari a un altre més precari. Penseu que nosaltres ara hem d'anar a reunir-nos per bars, no avui, sinó aquests dies passats perquè el bar és més gran que
veure,
aquest local. M'explico?
A veure, quines necessitats mínimes teniu?
Les necessitats que tenim
és
són...
És a dir, una piscina, terrassa, aquestes coses
sí,
o no?
Sí, i sala de ball. I sala de ball. Però,
no,
a veure, nosaltres...
A part,
avui,
què necessiteu?
Sí, avui per avui, el que és el grup feminista independent, perquè aquest és el tema, independent.
Aquesta deu ser el problema o la clau?
Bueno, segurament sí. No,
independent,
segurament,
no
sí.
Independentista, sinó que no depèn de cap partit.
Ah, exacte, nosaltres allí hi ha gent que no és de cap partit, hi ha gent que ho és, però això no és una cosa que allí tractem, etc. Per tant, és independent i també se'n diu radical, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, no, com dius o diu molta gent, a vegades fem nosa perquè diem-lo realment sense estar pressionades per ningú.
Però què necessiteu,
Aleshores, el que necessitem és un lloc cèntric, perquè... La nostra activitat avui, que no és la dels anys 40, és que necessitem un lloc on puguem fer arxiu i documentació, que ja n'hi ha molta. I en altres llocs, ciutats com Lleida, això és que ho tenen, és que ciutats com Lleida ho han de tenir, perquè ja la trajectòria del feminisme des de la democràcia doncs ja és llarga, i per tant, avui per avui s'estan fent tesis doctorals, s'estan als instituts treballs de recerca moltíssims, ens truquen contínuament. Noies, sobretot noies, i també de la universitat, doncs perquè estan fent aquests estudis de gènere i volen saber què va passar. Nosaltres els hem d'atendre a les cases, als bars, allà ens fan les entrevistes. Bueno, a part d'això, necessitem fer l'arxiu, perquè ara estem enviant totes les nostres coses a Barcelona, que llegi... Això no pot ser. Per tant, una part és aquesta, l'altra part és l'activisme, que correspon a aquest tipus d'activisme que fem, bueno, normal, la pancarta, etc. I l'altra part és que nosaltres tenim formació, és a dir, el que anomenem un seminari, que ven gent pues, de tot arreu, cada 15 dies o cada mes a parlar, i que ens ajuntem ben bé 50 persones, que cada vegada hem de buscar un lloc per a aquestes 50 persones.
Clar.
Bueno, és que avui és necessari, és una anomalia que una ciutat com Lleida no tingui un lloc per l'únic moviment feminista independent, m'explico?
O sigui,
i aleshores no s'entén aquesta actitud.
L'Ajuntament de Lleida, que és una ciutat de més de 50.000 habitants, és la quarta de tot Espanya amb els impostos locals més alts, no té un local per oferir-vos, bàsicament, o no vol.
Doncs, a veure, ja et dic, estàvem enmig de negociacions perquè...
Ui, això,
de locals n'hi ha.
Això de les negociacions...
Clar, però és que les negociacions hi ha un moment que diu bueno, fins aquí m'ha arribat, i és el que ha passat. És el que ha passat fins aquí m'ha arribat, doncs estem en que, bueno, aquesta és una acció i pues nosaltres però estem disposades a fer les que calgui en període electoral o sense període electoral.
I on ha quedat aquestes declaracions als plens de que som ciutat feminista, de que,
clar, això és el que dèiem
ajudem
també
a totes les associacions feministes?
Sí, i aquest conveni amb la Diputació també doncs, parlava d'això, però doncs... Les promeses són les promeses.
Laura Rabés, els periodistes... Ai, els periodistes, els polítics, mentre se'ls diguis el que volen escoltar cap problema, però a la que dius veritats incòmodes, comença a molestar una mica, avui en dia.
Jo, deixa'm dir-te... deixa'm dir-te primer que res que tinc al costat una llegenda.
Sí.
La Carme és una llegenda. 40 anys d'activisme, no? 40 anys d'activisme. O sigui, pregunta el que vulguis de la història feminista d'aquest país que la Carme ho sabrà respondre. Mira, els polítics jo crec que tenen una posició que és complicada. A banda de que estem en període electoral o no, evidentment la política és un joc de negociació a moltíssimes bandes i al final primen uns interessos per sobre d'uns altres, no? El que crida més fort, el que té més poder, el que té més diners, el que fa menys nosa. Per tant, és un joc d'equilibris i per saber jugar amb aquest joc doncs, has de conèixer molt bé les regles i has de saber com moure't, no? Amb tot el que estan fent la Carme i el moviment i l'associació, doncs no té pinta que es vagin a rendir, no?
No, la veritat és que no. Vull dir, si una altra cosa no serà, Carme, però...
El mateix lloc... Perdó.
No, digues.
És que li estic ensenyant una foto a la Laura,
sí.
En què l'hem recuperada.
Llegenda.
Quina edat té la foto? Bueno, quina edat?
És del Diari de Lleida,
sí.
Que ja no existeix. Ui, que ja no existeix, ja ho sabeu. I aquí estem.
Però t'has de posar davant del micròfon.
Estem al mateix lloc. Em metis jo que li a la paeria, mira, aquesta sóc jo.
I què feu, reclamar ja?
Sí.
Fa 42 anys?
Sí, i amb els crios, mira, crios, aquests eren els filles i fills nostres.
Això bueno. És història pura, i a part...
Que sí.
Que té molt mèrit, no? Té molt mèrit perquè ara sempre no tinc temps, no? Estic molt apurat, massa coses al cap, no? I això és un acte realment motivat per un propòsit, no? Per una causa major a la Carme i a l'associació.
Així jo penso que es neix així, tampoc no és una qüestió tan...
Sí,
no és una llegenda, retiro. No, ha nascut així.
Ha nascut així.
Treu-li mèrit.
Cristina Cervera, per sobre de color polític, això cadascú pot tenir les seves preferències,
sí.
De nivell socioeconòmic, el que tenim clar és que s'ha d'apostar per un feminisme avui en dia... Per arribar a la igualtat que es persegueix i tota associació és bona, no?
És el que comenta la companya, no? També la Laura, que el que fa la Carme és una feina essencial, a part vocacional, que ja diu molt d'ella, no? I per tant, haurien d'existir més persones com ella pel moviment feminista, independentment del color polític de cada persona, no? És a dir, fas una eina essencial dins de Lleida, que penso que de forma altruista et defineix molt com a persona i, per tant, impulses unes idees a les dones d'aquí de Lleida que crec que s'ho mereixen i crec... No t'estic ensabonant. Penso que és una anomalia de la ciutat, que és un error que públicament tinguis que exigir aquest tipus d'ajudes i de serveis, no?, dins la ciutat, perquè penso que ampliar, no?, uns serveis bàsics a una associació per poder tirar endavant moltes tasques, doncs no deixa de ser molt important, no? I per tant crec que, desgraciadament, el que diem sempre a nivell polític, doncs cadascú, ara venen les municipals, cadascú pels seus propis interessos, potser ara doncs, no per l'interès de cadascú, doncs, pot ser que ara no ho tiren endavant, però penso que t'haurien d'escoltar i haurien de tirar endavant aquesta proposta que està dient públicament.
Que insistim que això ha caigut així perquè els estan avisant ara, no perquè hi ha les eleccions,
sí.
Que això és un problema que arrossegueu.
Saps què passa? Mira, fa 4 anys... Aquest any ja no ho han fet perquè veiem que tampoc serveix de res. Reuníem a tots els partits i per signar un compromís, cosa que fan molts, no? Per dir que aquest any ja hem d'assistir.
No vinculant. De bones intencions.
Exacte, de bones intencions. Però és que res, o sigui, en 4 anys, de veritat que res. I nosaltres teníem un punt fonamental, que és el de la construcció d'un local amb dones maltractades, amb dones que pateixen violència. I no ens en sortim, però és que aquesta casa, aquest lloc, no fa 40 anys, però posem 30, sí que ho venim reivindicant. No, és que de cap manera. I una de les coses, que necessitem també un lloc, i aquesta és la més important, no és la del pancarta ni el local en si, és que els protocols en aquest moment que hi ha per atendre les dones en situació de violència no van bé, no funcionen. O sigui, i aleshores mos busquen per allà on sigui i nosaltres no hem de fer aquesta funció perquè nosaltres no som nosaltres som activistes, diguéssim, i denunciem el que sigui. I intentem que això funcioni, però aleshores ens busquen, les han d'atendre pel carrer, aleshores intentem fer nosaltres anar a les institucions a veure... Per tant, aquell lloc és molt necessari que sigui cèntric i que sigui a peu de carrer, a poder ser, i amb les dones que hi hagin d'anar per aquestes qüestions se sentin també tranquil·les i segures, perquè us asseguro que el lloc que tenim, doncs, les atenem al carrer, quan mos busquen per tot arreu perquè el protocol no està funcionant.
Clar, Carme, fa quasi bé 4 anys, quan va haver el canvi de color polític a l'Ajuntament de Lleida, que va ser històric, històric des del punt de vista de que portàvem molts anys amb el mateix color, no perquè hagués de ser millor ni pitjor, històric, em refereixo per aquest canvi. O sigui, realment potser era dels pocs ajuntaments que encara quedava que havia repetit legislatura rere legislatura el color del PSC. No sé si vau tenir una mica d'esperança. Parlo de fa, sí, de fa 4 anys.
Sí, la veritat és que...
Independentment del color, sí, que hi hagi ara, fixeu-vos que no, sí, estic per sobre del partit, però dius, caram, hi ha un canvi. No n'hi havia hagut mai cap. Un ho entoma amb esperança, dir, escolta, vale, és l'Ajuntament del canvi.
Sí, sí, no, el que dius tu, sobretot perquè era un canvi, i bueno, i en algunes de nosaltres doncs també perquè és que era un partit en el que potser combregaves més, vull dir, jo no voto Esquerra Republicana, però per això és a part, eh?
No, no, però per això ja no t'ho,
sí,
preguntava.
Ja, però ja et dic, allí som de diferents colors, nosaltres som de, cada una... No,
afortunadament, afortunadament crec.
Però és que hem passat, estem acabant el mandat i ens trobem en que les coses bàsiques, que és això que dèiem, sobretot aquest centre, que per nosaltres és molt important, hem avançat ni així.
T'ho dic perquè, escoltant a la Gemma i a tu mateix, aquests cada dimecres dels darrers quasi bé 4 anys, em queda la sensació de que m'ha anat a pitjor. I vaja, vull dir, s'ha de fer molt malament, per anar pitjor, amb ben entrat ja el segle XXI, on ja tota la societat ha entès que s'ha d'anar millor amb aquest tema.
Home, a veure, el que està clar és que el discurs està més proper, però l'acció, les activitats que hem fet, no.
Ja, ja, però...
Bueno, m'explico, no? Sí, o sigui, per tant,
de
sí que
paraula,
tenies una mica d'esperança,
sí,
però
de
després s'ha quedat en no res, bueno, en un foc d'encenalls, que diem aquí.
Laura...
Mira, ara està tocant un tema que és la confiança, no?, i les expectatives, i ara ens en vendran moltes d'expectatives, sí, sí, i es volen guanyar la nostra confiança. Al final hi ha d'haver un espai per a aquest activisme, no?, i ha d'estar recollit dintre d'una proposta que al final activitats com aquestes són símptomes de progrés d'una societat, no? I mentre hi siguin és que encara no han progressat prou, no, Carme? Per tant, fa falta que hi siguin i que es continuï lluitant sobre això. Estem davant d'un canvi i jo crec que és un gran moment perquè es posi això sobre la taula i perquè se'n parli i perquè avui tu hi dediquis aquest programa, perquè la Carme estigui aquí de primera part i ens pugui explicar, perquè en tot cas serà un element més a tenir en compte respecte doncs, a l'activisme i a aquestes senyals de progrés com a societat, no? Si volem estar al mapa, volem estar com una societat avançada i civilitzada, doncs aquestes coses s'han de tenir en compte.
Clar, Carme, tal com està Lleida avui en dia, sou necessàries encara? O més que mai?
Som necessàries avui, ahir, i ho serem demà, tal com van les coses, penso.
Vull dir que no és que s'hagi acabat el problema, al contrari. Bueno,
no,
al contrari, tampoc,
no,
però...
No, estem molt lluny, vull dir, els drets de les dones, la llibertat, que és el que dona vida a la gent, sense llibertat no hi ha vida, doncs ens queda moltíssim, evidentment.
Escolta, per la gent que no us coneix, Dones Lleida, el grup Dones Lleida, com definiris la vostra principal funció?
Bueno, no, sobretot de conscienciació i denúncia, penso que és l'activisme, el centre, però ara també tenim aquesta altra funció de donar a conèixer doncs, que hi ha tot un passat, nosaltres estem aquí doncs, perquè hi ha hagut un passat, no el nostre només, perquè quan nosaltres vam començar també pensàvem que no hi havia ningú darrere, perquè era l'època, doncs, però ja vas descobrint doncs, que darrere estem aquí perquè hi ha hagut unes dones a la República, i fins i tot al segle XIX i al segle XVIII, etcètera, etcètera, ens han portat fins aquí. Per tant, tot això s'ha de recollir i nosaltres tenim... aquesta feina, no? I l'obligació de recollir-ho i de passar-ho a les noves generacions, que es diu, no?
Clar, m'has parlat d'accions, sobretot de divulgació.
De divulgació i per conscienciar, per avançar en els drets de les dones.
Clar, però abans també parlaves de tema de serveis, que potser no us pertocarien, però que els acabeu oferint davant de l'abandó,
sí, sí,
d'una altra institució.
Doncs això, per això també demanem que sigui un lloc doncs, amb unes altres característiques, perquè aquestes dones, quan necessiten ajuda, perquè molta, doncs tenen moltes mancances a nivell psicològic a tots els nivells. I per tant, si això no ho troben en una institució, doncs clar, ho busquen en algun lloc i ens... ens ho acudeixen. I nosaltres no fem aquesta funció, però sí coneixem doncs, com arribar i intentar... Doncs, que serien casos personals, però ens arriben i ens han arribat sempre. Però nosaltres el que intentem és que no ens arribin perquè els protocols funcionin, perquè se sàpigui, que sàpigui on han d'acudir, que tenen allí un lloc per elles, que m'explico, i que doncs, es podran acollir i ajudar per tirar endavant. Però, malauradament, ho continuem fent i ho continuarem fent si cal, però no és la nostra funció, m'explico?
Sí, sí.
I després la memòria és molt fràgil. A tota aquesta labor que feu de conscienciació, al final estem fent salts generacionals que són abismals, no? Sí. Els canvis que hi ha de generació en generació, i val molt la pena saber d'on venim, no? Quin recorregut, què s'ha fet per guanyar-se tot això, també per saber que es poden perdre aquestes coses.
Sí, ahir, per exemple, a la paeria, perquè per sort, diguéssim, en aquest grup hi ha tres generacions que dic jo, no? Si es compta cada 20 anys, nosaltres moltes tenen 70 anys, jo aviat hi arribo, val? I llavors hi ha els de 40, diguéssim, i també n'hi ha de 20 i tants. Ahir n'hi havia algunes aquí i, esclar, estaven dient, no sé qui van venir tants anys, i estaven realment... Són maneres de fer diferents, que a més t'ajuden a veure les coses d'una altra manera, val? Per exemple, ell té el YouTube, això, doncs clar, ells de seguida ho van posar al YouTube, però nosaltres, mantén nosaltres amb la foto, i ja feia, m'explico.
Estava revisant ara l'agenda per qui hem passat... L'Esther, la Maria Huguet, la Mercè Ciutat, la Lídia Carulla, la Gemma Casal i la Carme Bellet. Totes, i segurament me'n deixo alguna, però vull dir, de persones que més o menys han vingut i han repetit alguna vegada o altra en alguna entrevista o aquí mateix a la tertúlia amb veu de dones dels darrers 4 anys.
Sí, bueno, totes... Nosaltres érem, a veure si mos entenem, ho vam fer en aquella hora, també ho vam fer per alguna cosa, perquè ahir al matí hi havia una reunió de tots els partits per una qüestió de meses electorals.
Sí.
I llavors vam dir, bueno, doncs anem a aquesta hora que...
Us va rebre algú, per cert? Va baixar algú?
No.
No.
A l'entrar va venir la Sandra Castro, que és la regidora de Feminismes, i va parlar amb nosaltres. Ella diu que no ho sabia, tot això.
Perdona, la regidora de Feminisme no sabia res d'això?
Sí que la cosa estava apurada, per això estàvem negociant, però no sabia això. I nosaltres després vam fer aquesta reunió que van marxar al cap de 10 minuts i l'alcalde se n'anava a Tarragona, així que nosaltres vam demanar una reunió urgent per, si pot ser, abans de demà, i ho van deixar a la seva secretària.
Val, o sigui, una mica més que parlar amb una paret.
Hem parlat...
No, l'acció d'anar a la paeria ahir us ha servit una mica més que parlar contra una paret.
Bé, avui ha sortit el diari que... Ells,
bueno, ja, però ja això no ho ha fet la paeria, això ho han fet els mitjans de comunicació.
Els mitjans de comunicació, bueno... Ja ho veurem. Nosaltres les accions les fem perquè funcionin i perquè això doni algun resultat. A vegades funciona, a vegades no.
El que em sobta és que la regidora de Feminisme, que ara tenim una regidoria de Feminisme, que aquesta regidoria no existia fa uns anys, no tingui control sobre aquestes associacions o agrupacions. No sàpiga del vostre dia a dia. Entre altres coses, eh? No sé, crec que és una funció de la regidoria de Feminisme, no?
És sorprenent, no? Si més no.
Bueno,
en aquell moment va néixer la conversa.
Carme Bellet, ets optimista?
Jo sempre, ja ho saps, sempre.
Diria la Laura, ja hi va néixer així.
Ja va néixer així, d'aquesta manera. Sí, si no, no estaríem aquí.
Bueno, heu deixat el missatge a la secretària de l'alcalde, ara quan torni de viatge... A veure si us atén i us dona solució. Si no, demà fora.
Sí, demà ens trauran les coses, en un lloc o altre les portaran.
Vols dir que us vindran a treure?
No ho sé. Pot passar.
Oh, doncs... I on les posareu, les coses?
Les posaran, suposo, en aquest altre local que diu que serà el que tindrem. Jo penso que no sé, al final penso que...
Espera, aquest local nou on està?
Al mateix lloc.
A baix.
En un altre pis.
Ah, vale. O sigui,
en un altre pis.
Neu de dalt cap baix.
Sí, i fosc, i petit. No, és que de veritat que si ho haguéssiu ni per magatzem, eh? Vull dir...
Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs aquesta és la, aquesta és l'altra realitat de la ciutat, ho sento, perquè a vegades sempre ens pensem que tot va bé i no tot va bé. Ja veieu que entre bambalines doncs passen aquestes històries que, com bé deia la Carme, almenys avui en dia tenim aquestes eines de les xarxes socials que no sempre són dolentes, que ens permeten conèixer aquestes altres històries. Bueno, avui hem monopolitzat aquest tema perquè això és actualitat i això bueno, va passar ahir i passarà demà. És que això estem a 48 hores, a veure com va la història. Dimecres vinent, Carme, ja ens explicareu.
Ja us explicarem. Si dimecres vinent passaran més coses.
A veure on estareu.
Oh, més coses. Nosaltres no parem, ja ho saps.
Ja ho sé.
No parem,
bueno,
no parem.
Que no, bueno, no sé, que no passin... O sigui, si han de passar, que passin coses bones.
Bones,
no
sí.
Dolentes, si pot ser, eh? Escolta, Cristina Cervera, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tothom.
I que vagi... Bueno, anava a dir que vagi bé la festa major, no, que dimecres us toca venir, eh? És vigília de festiu, però no te m'escapis, Cristina.
Espera-me.
Et veig amb una cara de... Ai, ara ja m'ha enganxat.
No, home, no, que no et fallaré, no et fallaré.
Laura Rabés, com va el projecte d'App Lleida?
Bueno, moltes ganes. Mira, la Carme no para de parlar de diversitat. Ara, en tot el discurs va sortint la diversitat generacional, no? La part més feminista del discurs, per tant... està a l'ordre del dia aquest tema, des de molts angles, però a l'ordre del dia, vaja.
Uh-huh. Ja sabeu que a la web appLleida.cat, entre altres coses, a part de tota la informació de l'associació, teniu el tema de divergents, de singulars imprescindibles, que tindrà lloc a la llotja el 18 de maig i que ho vam explicar àmpliament la setmana passada, i si no, doncs et connectes aquí a appLleida.cat i que són, t'has d'inscriure, però que s'acaben les places, eh? Per tant, no t'esperis.
Carme, t'espero, eh?
Carme, t'hi espero.
I tant.
Bueno, Carme, escolta, gràcies per venir.
Gràcies per donar-nos veu.
No, t'ho dic perquè, clar, ja surts a YouTube, surts al...
Però fa molt temps, tu,
no,
per què
ja
no
sé,
estàs... Ets molt
ja
jove, però jo un dia ja...
Oi, sí, mira, soc molt jove.
Farem
però
un repàs.
Però vull dir que, clar, a poc ara ja et paren pels carrers, ja és famosa, dic, a veure si no em vindrà. Aquí la tenim. Doncs
pues gràcies per donar-nos veu.
Carme, bromes a part, escolta, ànims i una abraçada gran.
I tant que sí, gràcies a tots.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, és l'altra actualitat, és realitat. Ens ho expliquen les seves protagonistes i això és el que passa a Lleida. Demà hi tornem a les 12:20.